la taula 4 amb en Carlos Andrés Barbosa Cepeda, que és graduat en Filosofia i màster en Filosofia per la Universitat Nacional de Colòmbia, i ens presentarà la comunicació titulada Reduccionisme en l'estudi de la religió, una crítica filosòfica des de la qüestió del caràcter de l'experiència en perspectiva de primera persona. Ara, quan vulguis, pots començar.
Vale. Moltes gràcies. Em centren al fons? Sí, està bé? Vale. Sí, bueno. Hauria de dir primerament que sigui el primer any, acabant el primer any de la tesi, doncs hi haurà segurament més preguntes que respostes. És a dir, en algun sentit això pot ser decepcionant. Si busqueu respostes, no hi ha moltes respostes aquí, de veritat. Però és important posar l'èmfasi en les preguntes, doncs el d'estatus de venir a exposar sobre la meva tesi, apenas el primer any de doctorat, té aquest avantatge també, que en les humanitats és important posar l'èmfasi en les preguntes, reflexionar sobre les preguntes, donar-li importància a les preguntes, i intentaré fer això. Què podria dir-vos? Inicialment, el punt és el que em preocupa, el problema de partida és el punt, la discussió sobre el reduccionisme en l'estudi de la religió, en general. I la manera com vull apropar-me al problema té a veure amb el pensament d'un filòsof japonès del segle XX, el nom del qual és Nishitani Keiji. Si es veu bé. Escric el nom perquè és una mica difícil d'identificar. Sí, sí, sí. Es veu? Sí? Es veu bé? Sí, sí. Podríem arreglar-ho després, sí. Si no, però el punt és per què portar la discussió d'un filòsof, un filòsof que va viure entre 1900 i 1990, i la principal obra del qual es va desenvolupar entre els anys 60 i 80. Per què portar-lo a la discussió contemporània és el que voldria explicar després. Perquè primerament voldria concentrar-me en el problema, però sobretot en la discussió contemporània. La raó és, ja per explicar-ho, faig dos punts, dic dues coses. La primera és, tres coses. La primera és què és reduccionisme, hauríem d'explicar. Reduccionisme és l'idea d'explicar una cosa en termes d'altres. Per exemple, si volem una explicació reduccionista de la ment, vull dir, el que això vol dir és explicar els processos de la ment, les emocions, la cognició, en termes d'altres coses que no són cognició elles mateixes. En aquest cas, moviments de neurones, interaccions de neurones, i això es fa, efectivament, s'intenta fer avui dia. I hi ha una idea també en estudis religiosos d'explicar la religió en termes, en funció, com una funció de coses que no són religioses. En aquest cas, factors biològics, factors neurològics, mèdics o socioculturals. Això és el primer punt. El segon punt és que el reduccionisme no és precisament la moda, no és popular en els estudis religiosos, podríem dir. Hi ha un estigma, podríem dir també, contra el reduccionisme, perquè havia estat la tendència en els estudis religiosos quan van començar en la segona meitat del segle XIX i als principis del segle XX. Amb figures com Emil Durkheim, des d'un punt de vista social, per exemple, des del punt de vista de la sociologia, o Sigmund Freud, potser més popular, més conegut, o Edward Taylor i James Frazer, des del punt de vista de l'antropologia. Ells intentaven, compartien el projecte d'explicar la religió en termes del seu origen, un suposat origen en la superstició, una superstició primitiva, per dir-ho d'una manera molt simplificada. Ja no entro en detalls perquè no és el tema principal. Però en tot cas, va veure crítics molt importants d'aquesta aproximació, per exemple, els més coneguts, Rudolf Otto i Mircea Eliade, especialment per reagir molt fortament contra la tendència reduccionista, pensant que la religió té un element característic propi que la fa, clar, sí, està sempre en presència d'elements socials, biològics, culturals, però té un element propi, identitari, que és el sagrat, que el que l'anomena el sagrat. Però el tercer punt és precisament que, encara que sembli que en els estudis religiosos la discussió del reduccionisme està acabada, que ja s'ha acabat, La veritat és que no, i que ara hi ha eines que proporcionen les ciències cognitives i la biologia, especialment la teoria de l'evolució per selecció natural, que permeten parlar novament de maneres més sofisticades de reducció de la religió, en aquest cas a factors biològics i a factors neurofisiològics. I hi ha alguns representants importants com Richard Dawkins, que és més conegut per altres coses, però no, principalment és un biòleg, però és conegut pel seu discurs sobre precisament l'explicació de fenòmens socials en general com transmissió d'idees d'una manera semblant als gens. I hi ha altres exemples també, com Stuart Guthrie, Pascal Wyer o Scott Atran, que intenten precisament, en tots aquests casos, intenten fer servir alguns resultats de les ciències cognitives per intentar explicar la religió o les idees i les creences religioses com a, per exemple, una projecció de les nostres capacitats cognitives. Un exemple, només per fer servir un exemple, seria el que diu Guthrie sobre l'origen de les creences en divinitats. Diu que són projeccions d'una tendència que tenim a buscar agents en l'entorn. I això era evolutivament adaptatiu, era un avantatge adaptatiu, perquè preparava els nostres avantpassats per estar alerta d'enemics, potser animals o altres humans. Però per això constantment tenim la tendència a projectar agents dels fenòmens naturals que no tenim, pels quals no tenim explicació. I això es pot veure fins i tot en nens. I doncs ara el punt, el que vull mostrar fins ara, és que la discussió del reduccionisme encara no està tancada. I és important per la religió especialment, no només per els estudis religiosos, perquè si la reducció és possible, els estudis religiosos perden la seva autonomia disciplinar. Si la religió es pot explicar amb les eines de la neurofisiologia o d'altres disciplines, doncs la disciplina dels estudis religiosos queda subsumida dintre els estudis cognitius. Doncs, i l'altra qüestió és que és un perill, potser també podríem dir, un perill per les religions mateixes. El punt és que si les religions es poden explicar en aquests termes, com projecció de les nostres, o un subproducte de les nostres capacitats cognitives, doncs no tenen res a veure. Normalment aquestes són explicacions que indicarien que no tenen, les religions no tenen res a veure amb la veritat o el caràcter de la realitat. I una premissa important de les religions tradicionals és que es juguen en... intenten dir algo, el quelcom sobre la naturalesa de la realitat. O quelcom sobre la relació entre nosaltres i la realitat. I les explicacions reduccionistes dels nostres dies desqualificarien aquesta premissa precisament. Ara el punt és què es podria dir, jo prenc partit, és a dir, al principi, pel no reduccionisme. Jo crec que es pot defendre, però s'ha de fer d'una manera crítica, i crec que l'element per fer aquesta anàlisi és important. Primer entendre que la discussió, en el cas del reduccionisme, en els estudis socials en general, és una discussió confusa perquè els termes del debat, els conceptes principals del debat, s'usen confusament, s'utilitzen confusament. És important posar algunes clarificacions. I una de les clarificacions és com ara ja la discussió es donarà en un dels actors de la discussió és les ciències cognitives, hem de mirar el debat de l'explicació dels fenòmens mentals en general. I en aquest debat de la cognició, més enllà de la cognició, el debat sobre l'explicació dels fenòmens mentals juga un paper molt important la diferència entre la perspectiva de tercera persona i de primera persona. Això és la diferència entre el punt de vista de l'observador objectiu, suposadament objectiu, que mira els fenòmens des de fora, i aquell, com el fenomenòleg, per exemple, que intenta mirar els fenòmens mentals des de dins, des de l'experiència mateixa. I és un debat actual. Però toca punts molt delicats de l'estatus del mètode científic, i per això és un debat difícil. Tanmateix és important tocar aquest punt perquè precisament la religió és un dels fenòmens que té aquests dos costats. Es pot veure des de fora, però també es pot veure des de dins. Normalment des de dins, mirant-lo des de dins, és que es juguen les qüestions fonamentals. La qüestió de la relació de l'individu amb una realitat suposadament transcendent o suposadament diferent del que es viu a la vida quotidiana. I jo crec que precisament en el pensament de Nishitani Keiji hi ha elements per ajudar a posar ajudar a fer un estudi crític en aquest tema i jo crec que la conclusió seria precisament una defensa del no reduccionisme. Per què? Primer, perquè Nishitani precisament es compromet amb un punt de partida des de la primera persona i més precisament des del punt de partida de l'existència individual. I des de l'existència individual intenta una anàlisi de l'existència mateixa i intenta explicar la religió des d'aquest origen en l'experiència, en la relació de l'individu amb la seva pròpia existència. També Nishitani és no reduccionista en relació amb els fenòmens religiosos. És explícit en molts punts i crec que no és estrany, perquè normalment si ens comprometem amb un punt de vista d'anàlisi dels fenòmens religiosos des de la primera persona, i en aquest cas encara més existencial, ens comprometem amb una aproximació no reduccionista, perquè el reduccionisme inevitablement és una reducció precisament, en el cas dels fenòmens humans, és una reducció dels fenòmens humans a elements com neurofisiològics que es poden examinar des del punt de vista de la tercera persona. I, finalment, Nishitani discuteix molt profundament la pretensió religiosa de veritat, de la religió com a forma de contacte de l'individu amb la realitat. Ara, voldria concentrar-me per concloure amb les preguntes, precisament. Quines són les preguntes que voldria fer a Nishitani? Primerament, abans de començar les preguntes, hem de parlar un moment de quin és el punt de vista amb el que arrenca Nishitani. Quin és el punt de partida? Quin és el punt de partida? El punt, llegiré una part de la seva obra, La religió i la nada, està traduïda al castellà com La religió i la nada, en 1999, i diu ell, en la pàgina 38, no podemos entender la religión desde fuera de sí misma. La clave para entenderla es la búsqueda religiosa. No existe otra forma. I ho diu perquè la religió se distingeix per ser l'assumpte que li pertany a cada individu en la seva pròpia individualitat, a diferència dels assumptes culturals o els assumptes com la necessitat de menjar, la necessitat de beure, que són indispensables per sostenir la vida biològica, com els assumptes culturals, que no són indispensables per la vida biològica, però en aquest cas la pregunta és rellevant, la pregunta de si allò cultural, en quin sentit és important per nosaltres. I 3 minuts. Ara, en el cas de la religió, es compromet el punt de vista que avalua les coses en funció de la nostra posició com a centre del nostre món, de la nostra realitat. Així comença una relació amb la realitat molt diferent. Però el punt de partida és precisament un compromís, una pregunta que ens fem, que l'individu se li imposa des de la pròpia individualitat. Però precisament la primera pregunta és què significa que la religió, i solament la religió, pertany a cada individu en la seva pròpia individualitat? En quin sentit? La segona pregunta és com resulta d'aquí? Com hi resulta que només pot ser compresa, que només es pot comprendre des de dins? I una tercera pregunta és concretament què és allò que no pot ser entès sinó des de dins, que és aquest nivell de la vida individual que només es pot comprendre des de dins. I fins a aquest punt tindríem una resposta a per què la religió no es podria comprendre des de fora i per tant no es podria reduir. Però la pregunta més important és la quarta, jo crec, que és bueno, si no es pot comprendre des de fora, si no es pot reduir, com es pot comprendre des de dins? I la qüestió és com es podria comprendre des de dins? El que es pot desenvolupar des del pensament de Nishitani és una anàlisi de les condicions de la pròpia existència, especialment del problema de la confrontació amb la pròpia finitud la finitud de la pròpia existència. I des d'aquí com comença el que ell anomena un despertar a la realitat i un camí cap a la comprensió, una comprensió diferent, no intel·lectual, sinó existencial, vivida, viscuda, de la realitat en general. I en aquest sentit es pot dir, doncs, que Nishitani comprendria, o que des d'aquí podríem comprendre l'experiència religiosa no com assumpte d'esdeveniments puntuals, sinó com un camí continu, una cerca de l'individu de la realitat, i per tant té un punt de partida, que és precisament la confrontació de l'individu amb la finitud de la seva pròpia existència, té un punt de partida, té un mode de desenvolupament que és diferent en cada individu, i una direcció a la que apunta. I, bueno, fins a on em portarà aquest tipus d'anàlisi ja veurem. La meva aposta és que em portaria a una anàlisi crític del problema del reduccionisme i a la possibilitat de donar sentit a la pretensió de veritat de les religions sense el pressupost de realitats sobrenaturals. Ja veuríem així com això, com una defensa de l'estatus autònom dels estudis religiosos, però des d'un punt de vista crític, una crítica del que s'ha fet fins ara, i també es podria defendre l'estatus, la possibilitat de les religions en el futur, però també després d'un profund anàlisi crític de les seves pròpies bases. I ja, deixo més preguntes que resposta potser, però finalment és el que s'ha de fer en aquests moments com aquests. Moltes gràcies.
Sí. Ara és el torn de la... Ara és el torn de la Meritxell Lafuente, que és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona, màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la UB, màster en Formació del Professorat de Secundària, i ens presentarà una comunicació sobre Blai Bonet i la literatura de sanatori.
Bé, primer de tot dic que jo fa 9 mesos que treballo en una tesi centrada sobre una novel·la de Blai Bonet, El mar, publicada el 1957. I tot i que en un primer moment la meva intenció era centrar-me en aquesta novel·la, finalment veig que em centraré en tota la seva obra narrativa, sobretot en Asaldama i Mister Evasió, perquè m'interessen per diversos aspectes. També la meva intenció és, quan es pensa en Blai Bonet, es pensa en Blai Bonet com a poeta. I a mi m'interessa contribuir en formar una idea de Blai Bonet com a narrador, perquè és un molt bon narrador. Però en tot cas, El mar em permet treballar diferents àmbits, ja siguin la novel·la de sanatori, la novel·la lírica, el tremendisme, la relació entre la infància i la guerra, la relació entre cinema i literatura, perquè Agustí Vilallonga em va fer una adaptació l'any 2000. I d'aquesta mateixa manera, treballar Blai Bonet em serveix per connectar-lo amb moltes altres obres catalanes, espanyoles i també europees. I la meva intenció és aquesta, llegir, fer anàlisi literària, que és el que m'interessa. Quan se'm va plantejar la possibilitat de participar en aquestes jornades, vaig pensar que el més fàcil era fer una ponència sobre el que estic treballant ara, que és la literatura de sanatori. I per això vaig constituir un corpus literari format només per 3 novel·les: La muntanya màgica, de Thomas Mann, publicada el 1924, Pabellón de reposo, publicada el 1943 per Camilo José Cela, i El mar, publicada el 1958. Són 3 novel·les escrites en moments diferents, de llargades marcadament molt diferents, i que són, i en profunditats també molt distintes, però veureu que m'és útil plantejar-les sota un mateix titular. La muntanya màgica està considerada una novel·la filosòfica perquè moltes reflexions forgen les seves pàgines, o també novel·la de Bildungs Roman. I, per exemple, El mar o Pabellón de reposo són considerades novel·les líriques. I jo, bé, tenint en compte que situar les novel·les sota una etiqueta sempre és un tipus de censura, no m'atreviré a fer-ho, però sí que penso que situar-la sota l'etiqueta de novel·la de sanatori ens és útil. Ja traspassant els límits literaris, per entrar en els biogràfics, penso que és necessari recordar que Blai Bonet va ser malalt de tuberculosi des de que tenia 16 anys, que va començar a escriure El mar en el sanatori de Caubet, que Thomas Mann va començar a escriure la seva novel·la arran de la visita de la seva dona malalta al sanatori de Davos, i que Camilo José Cela també va escriure la seva novel·la a partir de dues estades en un sanatori per problemes pulmonars. En cap moment vull dir que siguin novel·les autobiogràfiques, però sí que vull donar a entendre que els autors estan parlant sobre un material que coneixen de primera mà. Seguint la idea bakhtiana del cronotopos, podríem apuntar que l'espai del sanatori s'erigeix com a cronotopos literari. Què és un cronotopos? És la connexió de les relacions temporals i espacials assimilades artísticament a la literatura, entenent l'espai i el temps com a dues dimensions indissolubles. Per Bakhtin, un cronotopos és un mecanisme que fa visible el temps en l'espai. Dit d'una altra manera, els cronotopos són llocs i personatges concrets amb els quals la novel·la representa el seu món. A partir d'aquí, passem a analitzar per què el sanatori conté característiques essencials que podrien fer-nos la idea que, que està actuant com a cronotopos. Les tres novel·les es desenvolupen en un sanatori, i més que un espai, el sanatori es transforma en un model de vida amb unes lleis i estructures pròpies, que iguals per a tothom, per a tots els interns del sanatori, i és en aquest sentit que transforma la novel·la i el sanatori s'erigeix com a cronotopos, com a entitat autònoma que actua sobre la consciència dels personatges, sobre el seu cos, que els constitueix, que els fa evolucionar. El cas més paradigmàtic de la condensació del temps és el que trobem en La muntanya màgica. El sanatori és un espai estàtic d'acció nul·la i paral·lelament atorga al temps aquesta mateixa qualitat de lentitud, d'apatia, de gairebé no passar. Un exemple gràfic és l'estructura que Mann dona a la seva novel·la. La muntanya màgica té 7 episodis i el primer està constituït per 100 pàgines i aquestes 100 pàgines narren tan sols el primer dia de l'estada de Hans Castorp al sanatori. El temps es transforma en una dimensió voluble que s'assimila a la consciència dels personatges. Notem el pas del temps gairebé només pels canvis estacionals, però ni d'aquests podem refiar-nos perquè ens trobem que a l'estiu neva, a l'hivern pot fer calor, o sigui que totes les lògiques imperants en el nostre món, que ells anomenen el món real, allà s'han alterat. Aquest entendre el temps del sanatori com a espai fora del temps serà verbalitzat pel protagonista de l'obra, aquest Hans Castorp, que és un jove enginyer que ha pujat al sanatori a visitar el seu cosí malalt durant 3 setmanes, hauria d'haver-lo visitat, però s'hi acaba quedant 7 anys, perquè li diagnostiquen una petita atac al pulmó que li provoca febre. Bé, de fet, això no és més que un pretext per deixar-se endur per la vida contemplativa, però bé, la possibilitat... No, seguint amb això del cronotopos, tampoc no deu ser fortuït que ja a la pàgina 33, el seu cosí, Joaquim, que ja porta uns quants mesos en el sanatori, l'alerti sobre l'estranyesa del temps, li diu: és que el temps no passa en absolut, això no és temps i tampoc no és vida. I perquè la llargada de la ponència no m'ho permet, però Bruno Schulz té un conte anomenat El sanatori de la clepsidra, on hi ha una definició molt bona sobre com viuen el temps els malalts, i en aquesta definició es refereix al temps dels malalts com a un temps de segona mà. I de la mateixa manera, tampoc és fortuït que el primer tema que obsessioni a Hans Castorp durant els seus deliris sigui el temps. De fet, també en el primer episodi ja troba una definició per al temps. Per Hans Castorp, el temps no és res més que una barreta de mercuri sense cap numeració per a aquells que volien fer trampes. La muntanya és màgica perquè el sanatori ho és, perquè aquest és capaç d'immiscir-se en les vides dels personatges i fer-los seus. I penso que aquest és el tret comú més important de les tres novel·les. Passant a l'obra de Cela, penso que és útil llegir la nota a la segunda edició, on podríem dir que Cela està fent una declaració de principis i on està justificant el per què situa aquesta obra en un sanatori. Així diu: he pretendido recoger una experiencia casi personal que marcó en mis días una señal indeleble y venenosa. Como las drogas, el reposo llega a ser un vicio del que no es nada fácil sustraerse una vez iniciados en él. Y como las drogas, el reposo es también un mundo deleitoso y lento en el que la ansiada meta se confunde con el diluir-se. Entenem, per tant, que el sanatori tampoc és un element fortuït, que aquí hi ha molta intenció. El pavellón de reposo està tan mancada d'acció com la muntanya màgica i el sanatori continua sent un espai que encara els seus personatges contra un monstre, no? Que podríem anomenar-lo monstre, que és el no temps. Els personatges de Cela, però, sempre estan tombats, no poden moure's, no tenen lloc on anar, i això fa que, com que no hi ha successió de fets, no hi hagi cronologia. I en aquesta novel·la potser és on notem més l'abolició del temps. El narrador ja no és en tercera persona, com en la novel·la de Mann. Ai, no falla res. Perdó. Sinó que Cela divideix la novel·la en dues parts, amb 7 episodis cadascuna, i són monòlegs interiors, que ells escriuen en diaris. Cela demostra més interès en la simultaneïtat que no pas en la seqüenciació, i per això el temps cronològic deixa de tenir importància. Cela prescindeix del temps com a eix vertebrador de la seva novel·la, i és per això que jo m'aventuro a dir que el sanatori exerceix la funció de cronotopos, sometent sota les seves regles la poca trama que podem trobar-hi. Perquè sense una cronologia, cada dia és simètrica l'anterior i aquests personatges no poden, com fem nosaltres, pensar en un passat, tenir una projecció de futur, compartimentar el nostre dia a dia en accions que començaran i acabaran, sinó que allà no hi ha continuïtat. I ja fixant la mirada en el mar, la polifonia que trobàvem en Pavellón de Reposo, quan a la veu narrativa, també la trobem en el mar. Cada capítol és un monòleg interior d'un dels personatges. Però de les tres novel·les que ens ocupen, el mar possiblement és la que té més acció. I per tant, en conseqüència, la que té més temps. Però cal també que perfilem els contorns d'aquest temps. Margalida Pons, que és la màxima estudiosa de Blai Bonet, diu que el temps de Blai Bonet és un temps... Si defineix el temps de Blai Bonet com una lentitud sensual on abunden les escenes en què el temps s'atura, i seguint amb aquesta línia en què temps i espai són dues coordenades que van interrelacionades sempre, torno a citar Pons perquè diu que hi ha com una relació en el mar de Blai Bonet, hi ha com una relació entre l'home i el medi, és com si l'espai actués com un allargassament de l'ànima del personatge que, des del meu punt de vista, no deixa de ser un allargassament de l'ànima del sanatori. El sanatori com a espai imposa un emmudiment del temps que paral·lelament obliga els personatges a substituir l'acció per reflexió. I aquí és on m'interessa introduir una reflexió entorn de la malaltia de la tuberculosi. Susan Sontag, a La enfermedad y sus metáforas, ressegueix la història de la tuberculosi i explica les diverses metàfores que s'han associat amb aquesta malaltia. I és que durant més de 400 anys la tuberculosi va estar relacionada amb la genialitat. Se la veia com la malaltia indolora que espiritualitzava l'ànima i refinava la mort. N'és un exemple, com apunta Sontag, el fet que la literatura del XIX està plena de morts de tuberculosos que moren sense símptomes, com gairebé beatificats. S'interpretava la lluïssor als ulls i la finesa de la carn com a un ideal de bellesa i com a signe dels esperits àlgids. I possiblement una de les causes sigui el gran nombre de tuberculosos que trobem relacionats amb l'art. Grans noms com Chopin, Goethe, Watteau, Mozart, Becker, Novalis, Chekhov, Leopardi i així una llarga llista. Però bé, que en contrapartida, tot i que en les tres novel·les els personatges són subjectes contemplatius i altament sensibles, m'agradaria apuntar que en El pavellón de reposo i en El mar, la tuberculosi va lligada a la guerra. I és que ja al segle XX, després de la Gran Guerra, la tuberculosi patirà una desmitificació i passarà a relacionar-se amb la fam i la misèria. Contràriament a la simbologia que hem descrit, les metàfores modernes associades a la tuberculosi suggereixen un desequilibri entre l'individu i la societat. Per això la cura ha de ser feta lluny del sanatori, físicament, per fruir de l'aire pur, però també ho podem entendre simbòlicament com una forma de rebutjar la societat actual. M'interessa citar una frase que un dels personatges de Pavellón de Reposo diu, i on tuberculosi i guerra queden agermanades. Diu, si algun dia quiere Dios que cese la guerra en el mundo y la destrucción de mis pulmones, te prometo hacerte una visita. però aquest concepte que la novel·la de Cela s'apunta una sola vegada és el punt clau de la novel·la de Blai Bonet. Els joves personatges del mar són els adolescents de la postguerra i han vist crims que nois de 12 anys mai haurien d'haver vist. De fet, aquests crims formen part de les seves consciències i els fan sentir culpables d'una època de la qual en realitat són víctimes. Com també són víctimes d'una malaltia que podríem dir que els ha tocat. I és que porten dins un doble mal, la guerra i la tuberculosi. El mateix Blai Bonet diu que en el mar va voler descriure el racó més secret dels adolescents de postguerra, perquè el món, amb els seus conflictes bèl·lics, havia creat una mena d'adolescent tèrbol d'una insòlita capacitat humana, d'una ànsia de vitalitat més que de comprensió de la vida, una mena d'adolescent trist, tendre, dionisíac i cruel. Però bé, ja per acabar, tot i que el sanatori hauria d'haver estat l'espai que els salvaguardés i que els proporcionés aquest oxigen que els havia de salvar de morir ofegats de guerra i de tos, de malestar, hem vist que acaba tenint uns efectes que no podríem definir precisament com a cura. I això està clar.
Ara, si en Carlos Andrés vol pujar, obrirem el torn de debat. Bé, hi ha alguna pregunta, comentari?
Una pregunta para los dos. Voy a con Meritxell. En el concepto de la literatura de sanatorio, ¿incluye solamente un tipo determinado de enfermedad como espacio de análisis o incluye también sanatorios de total?
No.
Lo pregunto por novelas clásicas como Los renglones torcidos de Dios o La campana de cristal de Silvia.
No, me centré solo en la tuberculosis. No, porque en el mar, como solo aparece la tuberculosis como consecuencia de la guerra, que también podría ser la enfermedad mental, ¿no? Como consecuencia de la guerra, pero en este caso es la tuberculosis, quizá porque Blai Bonet fue el mal que sufrió toda su vida, ya cojo este hilo y no me muevo de aquí.
Y para Carlos, la pregunta es más difícil de plantear, pero voy a tratar de hacerlo del siguiente modo. En un artículo, Virginia Woolf reflexiona sobre la imposibilidad de volver a ser griego, de llevar a cabo la religiosidad griega. Otro ejemplo, yo vivo hace casi 10 años en Valencia y cualquier extranjero que se acerque a la celebración de la Madre de Dios de San Parat queda boquiabierto y ellos te dicen, pero miren la talla de la imagen o acérquese, pero tiene que vivirlo para comprender. Entonces mi pregunta es, siguiendo con esta evidencia de Valencia y la reflexión de Virginia Woolf, es si en el hilo argumental dijiste que lo propio de la religión y de los estudios religiosos es lo sagrado, ¿cómo es que se puede estudiar hoy en día lo sagrado? Primero siguiendo a Virginia Woolf frente a la imposibilidad de llevar a la práctica otro tipo de religiones, otra forma de vivir la religiosidad, o versus la experiencia en Valencia, separarlo de la talla religiosa, el culto popular, etc.
Bueno, tocas ahí, creo yo, un primer punto importante de la cuestión, y es cómo sería posible hoy en día en nuestras sociedades relativamente secularizadas la vivencia de tradiciones religiosas que ya no se acomodan a esos moldes, parecen no acomodarse a esos moldes. Es compleja porque al tiempo la proyección que hacían los primeros padres de los estudios religiosos, el mismo Max Weber, que no era precisamente reduccionista, compartía con otros la opinión de que la religión se iba a acabar. Y de hecho proyectaban que más o menos iba a ser para finales del siglo XX, algunos que creo que se atrevían a decir. Y los estudiosos de la religión han constatado que no. Pero por otra parte, estudios muy recientes, el Pew Research Center, se llama en inglés, el centro Pew, está a través de encuestas en varios países, creo que especialmente en el mundo desarrollado, está constatando cómo probablemente la está el número, la proporción de no religiosidad, simplemente no religiosidad, desinterés por las religiones, está creciendo, y que, por ejemplo, en Estados Unidos probablemente tengamos la generación adolescente más, más no menos religiosa de la historia. Entonces, es difícil prever qué va a pasar en el futuro, pero creo que en general lo cierto es que no se vuelve al pasado. En todo caso, no se puede volver al pasado. Nishitani tiene un elemento interesante, y es que es muy insistente en que, primero sí, la modernización del mundo, que ahora es un problema mundial, porque Europa, a través del dominio europeo en el siglo XIX, la modernidad se ha vuelto un asunto para toda la humanidad, que querámoslo o no. De esa manera, pues, ha modificado el panorama. Las religiones con esto ya no pueden ser lo que eran antes. Nishitani es insistente en ello, en que, a pesar de que la modernidad, y quiere decir que la modernidad podría estar dejando algo atrás, algo importante atrás, al querer borrar la herencia de sabiduría, bueno, no quiere borrar la herencia de sabiduría de las religiones. Lo que intentan algunos discursos modernizadores es eliminar la superstición, que suena muy bien, pero con ello podríamos, si esto se interpreta como simplemente borrar las tradiciones religiosas o cambiarlas de una manera radical, que las haría convertir en algo radicalmente diferente, podríamos estar, como se dice, tirando el bebé con el agua. Nishitani es insistente en este punto, pero también en que no se puede volver al pasado, no se vuelve atrás, y por eso quiero seguir esa pista también de él, y en el sentido de que para que, si las religiones tienen cabida en el futuro de la humanidad, no van a tenerlo sin una reevaluación muy profunda de sus propias bases, y sospecho, es una hipótesis todavía de trabajo, pero creo que se puede respaldar, o sea, no sería el primero en decirlo, en todo caso lo dice Nishitani un poco también. Yo creo que el punto es que una de esas condiciones es que ya no se puede acudir a la noción de que las creencias religiosas y las prácticas religiosas se sostienen en la idea de que hay una especie de realidad sobrenatural, una realidad que metafísicamente trasciende la naturaleza visible. Y esto es polémico hoy en día, porque algunos intentan rescatar la posibilidad de, por ejemplo, en la filosofía analítica de la religión contemporáneamente se intenta rescatar el lugar de lo sobrenatural, y hay buenos argumentos, pero posiblemente eso ya no tiene futuro. Lo que uno se puede preguntar, claro está, es ¿acaso la religión no consiste en creencias en lo sobrenatural? Y creo que, claro, es un punto de debate, no puedo resolverlo aquí, pero claro, la apuesta mía es que es posible, si miramos la religiosidad desde el punto de vista de su origen en la confrontación del individuo con su existencia, podemos leer, leer la historia de las religiones de otra manera y leer su presente de otra manera, sino también analizar si es posible un futuro para ellas y de qué manera. Y quizá, solo para terminar, la respuesta es posible que, de hecho, el espacio que han perdido las religiones tradicionales quizá tenga su justificación, será por algo, cosas que se hicieron mal, quizá es hasta bueno que se tiene sus efectos positivos, que ese espacio enorme de no religiosidad se dé en nuestras sociedades, pero también se manifiesta que el vacío que ellas han, que eso ha dejado, se refleja que hay una necesidad no cubierta, de todas maneras, que ha quedado por la aparición de este espacio de no religiosidad, ha quedado sin satisfacer, y esto se manifiesta en fenómenos como los que se mencionaban antes, los fenómenos de la autoayuda, el New Age, y de otros tipos de discursos de esta naturaleza. Espero haber respondido.
Bé, si hi ha alguna altra pregunta, comentari, doncs si no, farem una pausa i baixarem a baix, on hi haurà quatre coses per... no baixarem a baix, anirem a fora i descansarem una mica tots plegats. Moltes gràcies.